Avui és dimecres i, com tots els dimecres, us oferim un espai dedicat als partits polítics, a les formacions municipals. Avui és el torn de Junts per l'Ametlla de Mar i amb nosaltres tenim a dos de les regidores d'aquesta formació política. Per una banda, Eva de l'Amo, regidora i portaveu. Bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim amb nosaltres a Neus Balfegó. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, entre unes coses i les altres, clar, cada vegada que veniu doncs van evolucionant coses i evidentment que s'han d'actualitzar. Però si comencem per una de les més recents, la passada setmana l'Ajuntament anunciava la concessió de la llicència a l'empresa Lidl perquè iniciés les obres de, per una banda, de la superfície comercial, i per l'altra també s'anunciava que ja estaven en marxa les obres del vial que han d'unir tota aquella zona per la part del darrere, és a dir, que han de connectar la zona on està la comissaria dels Mossos d'Esquadra amb el Mercadona i la diguéssim que la rotonda propera que hi ha allà. Bueno, és un tema recurrent en els últims plens i en els últims programes parlar de tota aquesta zona.
Bé, sí, la veritat és que és el que dona el fruit del conveni que es va signar entre el Lidl i l'Ajuntament i que ha donat també molta, ha portat molta polèmica a totes aquestes qüestions. Evidentment, la polèmica principal és que després de 7 anys, finalment, el Lidl té el permís per construir, per obrir les portes. L'alcalde, justament, en alguna declaració va dir que no es poden posar portes al futur i ni a les oportunitats. Ell, al seu moment, va posar una porta de ferro en aquesta oportunitat, en aquests projectes, i ara finalment s'ha vist abocat a acceptar poder facilitar una mica la construcció o la llicència d'obertura d'este supermercat. Clar, i la manera com s'ha fet realment és el que ha provocat una mica tot este malestar i tot un seguit de, bueno, no un seguit, sinó un contenciós justament que s'ha interposat per possibilitar la nul·litat d'aquest conveni per part d'un altre grup municipal. Nosaltres, per la nostra part, no volem interposar cap contenciós per aquests temes, sobretot perquè entenem que no afecta només al Lidl i a l'Ajuntament, sinó que afecta també o podria afectar a tercers, que en aquest cas serien els propietaris de les parcel·les del sector 22B1. Però bueno, malgrat això, és la dinàmica habitual en aquest equip de govern. Tots els temes que enceten acaben en contenciosos o tenen possibilitats d'acabar en contenciosos. Des del conveni que es va signar l'any passat, crec que va ser amb Aqualia, que segueix estant el contenciós interposat i no s'ha retirat per part d'Aqualia, malgrat tindre una partida i un conveni que feia que Aqualia pogués rebre uns diners a canvi de retirar el contenciós, que no ha sigut així. El conveni és actual del vial del Lidl. Sembla ser que el conveni amb el vol repòs també tindrà alguna repercussió en aquest aspecte. La falta de diàleg, la falta del consens, al final aboca a tot això, a un seguit de contenciosos, a un seguit de neguits i de la resta d'equips de govern que no veiem les coses massa clares, pues uns posen contenciosos, altres com nosaltres no, evidentment, però que tampoc veus molt clar els passos o els convenis que estan seguint. I per tant, pues bé, són problemes importants que poden donar poden acabar en afectant a persones o a propietaris, en aquest cas, que no caldria que es veiessin afectats. Pel que fa a la nul·litat, que es demana en el contenciós del conveni, poden passar dues coses, que una vegada el jutge digui la seva, que serà d'aquí un any o més, pues bé, el vial evidentment estarà construït perquè ja fa dues setmanes que s'està construint, el Lidl estarà obert perquè ja començaran ara esta tardor a construir-se, i si el conveni és declarat correcte, pues bé, no passarà res. Però si és declarat nul, pues al final qui tindrà la responsabilitat serà aquells que han votat a favor del conveni al seu moment. Clar, les coses, si no es fan bé, pues tenen aquestes delicades situacions que en el futur se poden donar. Al final se tracta este conveni, recordem que el Lidl se compromet a pagar els 500.000 euros per poder facilitar la construcció del vial, que al final recordem també que havíem de tindre l'entrada que ens mereixem, valorada en 1,5 milions, al final ja no me la mereixem, se redueix a 500.000 d'euros este vial, que se sufraga en l'aportació del Lidl per part de 500.000 euros, però recordem que el 2029, si el sector no ha tirat endavant, no s'ha urbanitzat, la part que li correspon només són 130.000 o 140.000 euros. La resta, els 340.000 euros o 350.000 euros, l'Ajuntament li haurà de retornar al Lidl perquè al final ha sigut un préstec, no ha sigut més. Clar, és això realment el que provoca el contenciós i bé, esperem realment que no vagin més endavant. Nosaltres, per la nostra part, ens posem a disposició de l'Ajuntament i dels propietaris, evidentment, fer una mica de mitjancers o el que se pugui fer per a poder evitar aquesta situació i que es pogués treure el contenciós finalment. Però clar, són situacions que evidentment nosaltres no hem provocat i que no depenen del nostre grup.
Hi ha un altre tema, es va fer un altre anunci per part de l'Ajuntament, s'ha fet un altre anunci que és que s'ha tret per segona vegada a licitació la parcel·la que queda buida en aquella zona comercial i que, bueno, en primera licitació pues no va, diguéssim que no va despertar l'interès de o en tot cas ningú es va fer endavant per a poder-la adquirir.
Pues sí, justament fa 3 mesos surt la licitació per un valor de 2.500.000 euros de la parcel·la del sector 22B1 i queda finalment al setembre, a mitjans de setembre acaba el plaç per presentar licitacions i queda deserta. Clar, això provoca una preocupació important perquè de la venda d'esta parcel·la de 2.500.000 d'euros en estos diners pensem pagar el conveni d'expropiació del Bon Repòs, que val 600.000 euros aquest any, a part de totes les anualitats que s'hauran de fer durant 4 o 5 anys. També s'haurà de pagar el solar adjunt al CAP per fer l'ampliació tan necessària. També s'haurà de destinar una bona part a acabar de fer la biblioteca, perquè segurament no tindrem prou pressupost pel pressupost que tenia el projecte inicialment. O sigui, que vull dir que aquests 2,5 milions són vitals per a poder anar tirant endavant. Bé, doncs al setembre se queda deserta aquesta licitació, que recordem que només va tindre 8 dies i, clar, el millor és insuficient que estigui en concurs públic durant 8 dies o en subhasta pública. Bueno, resulta que ara tornen a fer la licitació, però, clar, en la sorpresa de que la valoració és de 1.900.000 euros, o sigui, més de 500.000 d'euros menys de la valoració que s'havia fet fa 3 mesos només. No 5 anys o 10 anys, 3 mesos, fa 3 mesos estava valorat en 2,5 milions i 3 mesos després se valora en 2 milions. No entenem per què esta reducció de la valoració. la situació econòmica, social, i etc., és la mateixa fa 3 mesos que l'actual. Llavors, bueno, és una cosa que també ens preocupa, perquè en què es basen per posar estes, o per valorar aquests terrenys. L'altra qüestió que també ens preocupa és que surt la licitació per segona vegada, però continua estant d'estirar només 8 dies per a poder-se presentar a la subhasta. Bueno, pues a lo millor correm el risc per segona vegada de que se torni a quedar la subhasta pues, sense deserta. Clar, recordem que és bàsic poder vendre aquesta parcel·la per poder pagar totes les despeses que tenim acumulades, no? I convenis del bon repòs, l'adquisició del solar, etc. Llavors, creiem que és habitual que les coses, no sé, se fan una mica sense massa coherència i sobre la marxa. I clar, això ve després, pues, bueno, ja té les repercussions que tenen.
Anem avançant en temes, perquè vostè mateix ja anomenava ara fa un moment aquesta adquisició del solar adjunt a l'actual CAP per a l'ampliació d'aquest centre d'atenció primària de l'Ametlla de Mar. Una obra que ja s'ha licitat, per tant, és a dir, l'altre dia l'alcalde parlava de la importància que té que aquí, una vegada es comença este procés, aquí ja no hi ha marxa enrere, i de la importància que tenia per a la població aquesta ampliació.
Bé, és el mateix, podríem dir que seria el mateix tema que la biblioteca. Sí que s'inicia el procés i no hi ha marxa atrás, però esperem que realment el projecte de l'ampliació, el pressupost del projecte, realment estigui tingué uns preus actualitzats al preu actuals de mercat, perquè és el problema que hi havia en el pressupost de la biblioteca, que estava en uns preus infravalorats, i per això justament recordem que l'any passat, fins que no es va adjudicar una empresa, pues, vam tindre una feinada. I de fet ara la biblioteca pues, segurament s'haurà de fer alguna modificació o alguna ampliació o alguna cosa, perquè si no, la biblioteca no es podrà acabar. En el pressupost que es va aprovar, no es podrà acabar. Llavors, en l'ampliació del CAP, esperem que este projecte realment estigui valorat en els preus que són actualitzats i que finalment pugui tirar endavant. Perquè recordem, no fa massa dies sortia a les notícies que hi ha una quantitat enorme de projectes d'obra pública que es queden al calaix perquè les empreses no volen licitar, no poden licitar en aquells preus que surten a la licitació. Llavors, pues bé, esperem això, sabem que no, això evidentment no és cosa de l'Ajuntament, l'obra en si ja és cosa de la Generalitat o de Salut, però bé, sí que serà cosa nostra si l'ampliació, després d'haver pagat 400.000 euros del solar, si l'ampliació no es pot portar a terme perquè el pressupost és massa baix i ja està infravalorat i no hi ha cap empresa que pugui tirar endavant aquest projecte.
Més coses, perquè un dels temes que darrerament també, diguéssim, que ha fet públic l'Ajuntament i n'ha informat, i que havia rebut certes crítiques en el sentit de que no s'havia dit res, és les intencions de tirar endavant per part de, evidentment, d'un grup privat, un projecte turístic a la zona de Port Olivet. Un tema del qual, de tot el que diguéssim que ha entrat a l'Ajuntament, se'n va informar la setmana passada, i del que es tracta és això, només de les intencions d'un grup d'intentar fer un projecte turístic allà amb una sèrie de condicions que pareix que posaria l'Ajuntament, i que tot depèn ara del que pugui dir urbanisme.
Bé, a veure, sí que és, entenc que la sol·licitud o l'interès d'un grup que vol fer un càmping o un hotel, si no hi ha algo més, si no hi ha una voluntat realment de tirar-ho endavant, no crec que se fes un canvi en l'organització territorial del sector. Llavors, crec que és molt més que no algú que ve a preguntar si es pot o no es pot, perquè ara per ara no es pot, doncs simplement se diu no es pot. Per tant, no crec que sigui només això. Bueno, és que ha vingut ara un a interessar-se i bueno, farem tot el procediment per si de cas no, això no pot ser, no pot funcionar així.
Sí, no, sí, més no sembla que hi ha una voluntat, no? Realment, l'últim programa que vam vindre sí que ja vam comentar que pues, tampoc s'entenia molt bé el canvi de pensament quan principalment se pensava en renaturalitzar la zona, inclús se volia presentar pels fons Next Generation i ara pues, se posa damunt de la taula i se planteja el fet de, pues, pues això de donar via verda en aquest projecte. Realment no sé si necessitem ara per ara això. Jo trobo que turísticament llits de cara parlant turísticament pues potser no són necessaris, més que res perquè podrem fer front a tot el que ens vindrà. Trobo que potser tindríem que tindre una mica més d'infraestructures preparades si fos cas de cada vindre més gent per a poder absorbir tota la gent que ens ve, com ara per exemple pues, places de pàrquing. És un tema que aquí al poble pues, em preocupa, no? Veus que ve molta gent i parla, és que per aparcar, és que caram, per aparcar, i moltes altres coses. Vull dir, realment ens hauríem de plantejar si realment això ara és necessari.
Sí, i nosaltres pensem que, és el que em comentava, en la mateixa línia que comentava la Neus, realment d'oferta tenim més que suficient. I el que cal és poder donar el servei i poder millorar les infraestructures i com això, els pàrquings, la recollida de residus, que es veu desbordat totalment en època d'estiu, els serveis, el manteniment de les zones públiques, etc. Llavors, oferir més oferta, més llits, no? Com comentàvem, per a què vingui més gent, si no l'has d'atendre bé, és millor que no vinguin al final. Però al final també el que voldria fer veure és que, a part d'això, que bé, uns estiran a favor d'ampliar l'oferta i uns altres pues, potser ja mos anirà bé que el sector del Port Olivet se quede com està o se renaturalitze, que és la idea que tenien ells fa un any. A part d'això, la qüestió és que fa un any justament apostaven per deixar-ho intacte, renaturalitzar la zona. I al cap d'un any, quan la situació és exactament la mateixa que l'any passat, perquè les dificultats econòmiques no s'han agreujat, són les mateixes. Ara veuen la possibilitat de canviar els usos del sector per poder donar pas a un projecte de construcció d'un càmping o d'un hotel que no veiem massa clar que es pugui, que tingui cabuda al nostre estil de turisme que volem transmetre.
Hi ha un altre tema que també vull posar damunt de la taula, que és bueno, aquest anunci de que l'Ajuntament gestionarà durant els pròxims 15 anys l'edifici recentment rehabilitat i renovat de Ports de la Generalitat aquí al final de l'Avinguda Batlle Josep Pijoan i les intencions de que serveixi com a seu d'un projecte anomenat Cuina de Mar, que vol potenciar una mica tot lo referent a l'impuls i a la promoció de la nostra de la gastronomia marinera i calera.
Bueno, la veritat és que ens sembla una bona idea. Sí que és veritat que hem sabut que estem pendents de la resolució de finançament per part dels fons europeus. Està molt bé. I trobem que és un projecte, la veritat, força interessant, perquè, pues, segons hem sabut, se vol donar a conèixer pues, el nostre peix, donar-li valor. Hi ha molt de peix que pues, nosaltres coneixem, però potser la gent que és de fora no coneix tant i realment és bo. Receptes típiques del nostre poble, on també es poden fer tallers i classes i vincular inclús el món del vi. Trobo que és un projecte realment molt, molt interessant. Sí que esperem que si això tira endavant, estigui ben planificat i es faci realment tal com se pensa fer, perquè si realment és així, doncs jo trobo que és un lloc molt bonic i a més pot portar molta gent.
Parlant de gastronomia, ara fa pocs dies, amb el final de les jornades gastronòmiques del peix de Llotja i l'arrossejat, finalitzava una mica tot el procés que es fa cada any, no?, de promoció de la gastronomia marinera, de la gastronomia vinculada al peix, als menús, als tapes, restaurants i tal. I, bueno, una vegada més se demostra que el tema de la gastronomia és un dels atractius potents, no?
Sí, la veritat és que tots els temes que són que estan relacionats amb la gastronomia sempre són aposta segura, no? Bé, de fet, són unes jornades que estan més que consolidades, ja fa molts anys que es fan, i en diferents variacions, un any si es fa de tarda, un altre any si es fa al matí, o la diferent ubicació. Uns estirem, preferiríem fer-ho a un altre lloc, potser, i uns altres ho fan a la cofradia vella, a la cofradia nova, pues, bueno, això són canvis o opinions que tampoc no tenen massa importància. La realitat és que tenen molt d'èxit aquestes jornades i la gent s'hi aboca aquestes últimes, la jornada de l'arrossejat, la veritat és que va haver moltíssima participació de gent del poble, de joves, de colles que a lo millor se reuneixen només per poder participar. I a més també va haver l'encert de per part del bar de la cofradia poder fer l'actuació o possibilitar l'actuació dels baldats, que també és una aposta segura, com estem veient durant tot l'estiu. I bé, la veritat va ser tota una festassa. La gent necessita també poder-se passar bé i estar una mica sense mirar els problemes del dia a dia i poder disfrutar una mica de música, de gastronomia. I bé, la veritat és que és molt positiu. No podem dir res més que no felicitar els organitzadors i en aquest cas també al parc que va poder fer possible el concert dels baldats, perquè bé, va ser tot un èxit.
Sí, jo trobo que és una festa que ja tenim molt consolidada i que a més esperem, la gent l'espera amb ganes. Vam poder veure que hi havia 41 persones inscrites al concurs i és una cosa que trobo que agrada i que esperem. A més, em sembla que feia 2 anys que no es feia la festa.
Sí, és possible.
Sí, pues, encara t'ho agafes amb més ganes, no? Perquè és una cosa que esperes i pues, hem tingut que estar en moltes coses parades i trobo que la gent encara s'ho ha agafat amb més ganes i la veritat és que dona gust veure tota la participació i, com ha dit l'Eva, no, l'organització fantàstica i tota la gent que ha estat implicada en l'organització, doncs, ha sigut fantàstic.
I fa pocs dies es va presentar la candidatura de Junts a l'Ametlla de Mar per a les pròximes eleccions municipals. Es va, diguéssim, que donar oficialitat a la seva candidatura, a la regidora Eva de l'Amo, com a cap de llista. Parlava de que, bueno, ja seria hora de que una dona primer encapçalés una llista i segon, pues, bueno, formés part o en aquest cas pogués accedir a l'alcaldia.
Pues sí, bé, la veritat és que l'acte en si va ser la finalització de tot un procediment que es fa inter a nivell de partit, donant opció a tots els afiliats locals a poder-se presentar. I bé, en aquest acte ja va quedar la meva candidatura ja pues, proclamada per a poder encapçalar les llistes. La veritat és que sí, jo crec que realment és hora ja de que una dona pugui encapçalar una llista. Recordem que, si no em falla la memòria, mai al nostre poble una dona ha encapçalat una llista i, per tant, no ha optat mai a l'alcaldia. Jo crec que ara és el moment, cal aportar una visió diferent. Necessitem un canvi, és basiquíssim tindre este canvi i poder acabar, com estic dient habitualment, en una època d'improvisació constant, de desídia, la falta d'ànims, perquè al final vas pel carrer i la gent està apàtica, o els comerços tancats, no sé, és com si faltés una mica de vida al nostre poble, i crec que tot ajuda. Necessitem donar un impuls i una visió diferent per poder aportar coses diferents i que puguen millorar la vida del nostre poble.
Si mirem el panorama de moment, vostè és la tercera candidata, es va presentar en el seu moment Jordi Gasani per encapçalar de nou la llista d'Esquerra Republicana, se va presentar posteriorment Xavier de la Fuente per encapçalar la del PSC. L'altre dia el candidat de Ciutadans ens deia que pràcticament amb molta seguretat no es presentaria a les pròximes eleccions. Com veu tot aquest panorama a pocs mesos de les municipals del mes de maig?
Bé, jo crec que al final, per ara, els que estem confirmats són els que calia esperar, perquè, doncs, evidentment, Esquerra és un partit molt fort al nostre poble, Junts també, i el PSC, doncs, ara està tenint molt de... Bueno, s'està visualitzant molt, però jo crec que encara hi haurà algun partit més que voldrà optar a les eleccions. No sé si serà el PP o si serà... Bueno, Ciutadans ja va comentar Josep Maria Figueres que segurament començava i acabava en ell, pel que vaig sentir, però jo suposo que hi haurà algun altre partit que també se postularà per poder agafar una mica la parcel·la que cregui que li correspon. Bueno, això acaba de començar ara i ens queden uns 7 mesos de carrera ben constant i forta.
Pues bueno, el que hagi d'arribar ja arribarà. Alguna cosa més per acabar aquest programa?
Bueno, només volíem comentar un dels precs que fem habitualment als plens, que és la constant queixa dels veïns de la falta de manteniment, la brutícia dels carrers. Justament vam anar també a parlar en una representació de veïns de Trescales, que pel que ells me diuen, pues, bueno, troben a faltar molt la presència de l'Ajuntament a les Trescales. Comentaven que estava molt deixat, més que mai. Segons me comentaven, del conveni famós que es va signar esta última legislatura en l'Associació de Veïns de Trescales, la més nombrosa, tot allò que es va que el conveni comentava que es farien, totes les actuacions, sembla ser que no se n'ha fet ni una. Això és el que me van traslladar a mi, i bé, des d'aquí, pues, volia fer d'altaveu d'este col·lectiu de veïns de Trescales per a que, bueno, a veure a qui correspongui que es fiqui les piles, perquè 4 anys més sense ficar palada, pues, la veritat fa que la gent estigui molt desenganyada.
Sí, bé, concretament el prec que vam presentar al ple era sobre el manteniment del terrari infantil del Parc del Bon Repòs i el manteniment de la zona del parc, de la zona escolar. Són coses que normalment ja fem, és habitual, el tema de manteniment de parcs, de places, inclús de camins. El tema dels camins l'hem tractat bastant, bastant sovint, trobo que ja... ens fem pesats i tot, però és que clar, tampoc és que hi hagi cap solució. Què és el que comentava abans la Eva, no? Tot això transmet una sensació d'improvisació, perquè jo trobo que si la feina està planificada, doncs, a poc a poc et vas fent i arribes allà i t'has d'arribar, però és una mica la sensació de que, ui, me penjo en una foto de que el banc està malament, vaig i l'arreglo. Si queixa algú de que les herbes surten de la xera, vaig i les arranco. Dóna una miqueta la sensació de que anem, pues, no sé, fent, pues, sobre la marxa. A lo que se queixen, jo vaig i poso solució. Tema de plagues, tema de brutícia, com comentàvem abans, per exemple, aquest estiu ens han arribat fotos dels basureros de Trescales que feien por, perquè allà estava la basura. Clar, llavors, sembla que falti una mica de planificació.
Sí, és bàsic. La veritat és que la falta de planificació és la tònica dominant, podríem dir.
Pues bueno, hem arribat al punt i final del programa. Escolteu, gràcies a les regidores de Junts, Eva de l'Amo, Neus Balfegó, i, bueno, i les emplacem al pròxim torn de la seva formació política després de, bueno, quan torni a començar tot aquest procés. Moltes gràcies. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Gràcies, bon dia.